Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
I una vegada més tenim la sort de rebre aquí als nostres estudis la visita del doctor Paco Ester. Bon dia, doctor.
Bon dia, Miguel Àngel, i bon dia a tothom.
I bon any, perquè encara no ens havíem vist aquest 2020.
Això mateix, bon any.
I arrenquem de nou aquest també 2020, aquesta tongada de xerrades que tenim amb el doctor, com sempre interessants, i en les que el doctor doncs, ens explica algun tema de salut i ens el desenvolupa i llavors ens dona doncs, les pertinents recomanacions. Avui comencem l'any i em sembla que parlant d'una cosa que, bueno, destacada de finals de l'any passat, més que res, perquè el, no sé si era el novembre, bueno, finals del 2019, com cada any, va ser el Dia Mundial de la Sida, i el doctor ara em deia doncs, que no n'havíem parlat i que li venia de gust doncs, desenvolupar aquest tema i parlar d'aquesta malaltia tan important. És així, no, doctor?
És veritat. Se va celebrar el Dia Mundial de la Sida i m'agradaria parlar una miqueta de la Sida i de les malalties de transmissió sexual, donat que té una rellevància molt important i hi ha un repunt en la incidència d'aquestes malalties. Convé recordar-ho perquè és una malaltia que ha produït la mort a uns 32 milions de persones en el món. Els esforços per intentar de minimitzar aquesta epidèmia són molt importants i per això el Dia de la Sida el que tracta és de que a nivell mundial recolzar i respaldar una miqueta pues, les eines que tenim per diagnosticar-lo aviat i sobretot per fer una prevenció. A Catalunya tenim 31.000 persones que pateixen aquesta malaltia o d'alguna manera són seropositius i cada any es produeixen uns 600 casos nous. Hi ha un repunt de les malalties de transmissió sexual i no està de més que especifiquin una miqueta en què consiste la malaltia per tal de minimitzar els casos nous i posar les eines de prevenció.
Perquè a vegades passa això, no?, de que quan hi ha una cosa, en certa manera, es normalitza, vull dir, fins al punt de que sembla que ja ho sabem tot i ja estem informats, sembla que baixem la guàrdia una mica, però vull dir, els casos cada any doncs, es van repetint i cal fer consciència i estar-hi atents.
Així és. O sigui, baixem una mica la guàrdia i començar de nou. I per això hem d'insistir una miqueta.
Doncs què li sembla, doctor, si comencem com sempre i ens explica què és la sida?
Fantàstic. La sida està produïda per el virus de la immunodeficiència humana, per això es diu VIH. És un virus causant de la infecció. I hem de dir que la paraula sida és la malaltia que condueix a llarg plaç d'esta infecció per el VIH. O sigui, sida és quan ja el pacient pateix totes les conseqüències d'esta infecció. Aquest virus què fa? Destrueix els linfòcits CD4. Els linfòcits CD4 són unes cèl·lules que formen part del nostre sistema immunitari. Al disminuir aquestes cèl·lules, el sistema immunitari està en unes mancances i és més feble a l'hora de combatre infeccions. La primera part de la infecció se multiplica molt ràpidament el virus i és el moment que pot arribar a començar ja con alguna sintomatologia que explicarem després. No solament la disminució d'estos linfòcits produeix que tenim més l'habilitat per tindre infeccions, sinó també per algun tipus de càncer. Sense tractament, el virus del sida, com explicarem després, es condueix a la malaltia de que no es pot llevar a la mort si no posem tractament.
I quina seria la seva... Com seria, vaja, més que quina? Com seria la propagació? Com arribem a contagiar-nos de la sida?
La propagació del sida sempre és a través de líquids o fluids corporals d'una persona que és seropositiva, que ja té el virus de l'VIH. A través de los líquids, com la sang, el semen, el líquid preseminal, les secrecions vaginals, les secrecions rectals i la llet materna. De quina manera se propaga? Pues amb, quan tenim sexe sense protecció amb una persona que és seropositiva, quan compartim equips per injeccions o agulles en el cas de les persones que tenen una drogadicció, i també la mare seropositiva que li pot transmetre el seu fill a través de l'embaràs o a través de la lactància. Això serien les línies de com es propaga. Hem de treure els mitos de que no es contraeix al donar-li la mà o donar una abraçada a una persona seropositiva, tampoc per contacte d'objectes, tampoc per l'aire, ni per l'aigua, ni mosquits.
Això anava a dir, també era un altre dels, no, dels tòpics i mites que es deia de,
entesos,
dels mosquits.
Entesos, o sigui, estos, diguéssim, insectes que s'alimenten a través de la sang no propaguen el VIH.
Molt bé, i si li sembla bé, doctor, podríem parlar dels símptomes.
Molt bé. Los símptomes, tras contactar el virus de la insuficiència humana amb la persona, los símptomes poden aparèixer entre 2 i 4 setmanes i semblant a la grip, no? Pues, febre, calfreds, que pot durar uns dies o setmanes. Quan dura setmanes és quan ens posem alerta, anem al metge i el metge ens fa la prova per diagnosticar-lo. En aquesta etapa el virus, com he dit abans, es multiplica molt ràpidament i després l'etapa inicial la multiplicació és més lenta i poden aparèixer, a mesura que van baixant els linfòcits, malalties oportunistes que diem, no? Per exemple, una diarrea que dura molt de temps, setmanes, una pneumonia, això ens posa una mica en guàrdia de que estem davant d'una malaltia com és la de l'VIH.
I com es diagnostica?
El diagnòstic se sospitem per els símptomes, però en algunes persones són molt, molt, molt fluïts la sintomatologia i en altres és molt pobre. Es diagnostica fonamentalment con una prova detectant l'antigen del virus del SIDA en el seu inici, que és la prova que fem habitualment. I la prova definitiva és quan observem una disminució d'aquests linfòcits CD4 per sota de 200 per mil·límetre cúbic. Això ens diu que estem davant de la malaltia. I sobretot, posteriorment, quan un pacient seropositiu, la càrrega vírica, que és el que ens detecta, que grau té de, diguéssim, d'intensitat la malaltia.
Perquè ara em passava pel cap, quan anem a fer-nos una revisió i ens fem el típic anàlisi, les típiques anàlisis de sang, si hi hagués alguna alteració, això ens sortiria o s'ha de fer la prova específica?
S'ha de fer la prova específica i, a més, s'ha de dir al pacient que vols demanar-la.
D'acord. I si li sembla bé al doctor, ara podríem parlar del tractament.
Molt bé. Esto es molt important. Hi ha un tractament que es diu retroviral, que és el TAR, que el que fa evitar la multiplicació dels virus reduint esa càrrega vírica i protegint el sistema immunitari. I d'aquesta manera evitem la evolució al SIDA. No és un tractament que té una malaltia, el que fa és cronificar-la i d'aquesta manera el que dona és a tenir una vida més sana i sobretot més llarga, però en fi, no hi ha una medicació que cure, el que fa és cronificar-la baixant la càrrega vírica.
I això suposo que ens ve a dir que com abans es comenci el tractament, doncs millor qualitat de vida.
Perfecte, sobretot perquè en els primers moments evitem la multiplicació i sobretot amb el tractament el que fem és reduir aquesta càrrega vírica i evitar que l'evolució de la malaltia.
I per acabar, com sempre, li demanarem al doctor que ens doni, doncs, uns consells per prevenir, per evitar, doncs, en aquest cas el contagi de la SIDA, perquè n'hi ha i funcionen.
Sí, com hem dit abans, que se transmetia per els fluids corporals, el que hem de fer és utilitzar condoms correctament cada vegada que tenim relacions sexuals, limitar el nombre de parelles sexuals i no compartir equips d'injecció de drogues. Perdó, he de fer una indicació.
I tant.
Que hi ha una profilaxis preexposició. O sigui, diguéssim, podem donar fàrmacs a aquelles persones que tenen un risc molt alt de contagiar-se del virus de la insuficiència de l'VIH. Sobretot són persones fonamentalment homosexuals, bisexuals, se li poden donar tractament previ al contagi, i aquelles persones que han tingut una conducta de risc, que també poden estar en risc d'haver adquirit el virus, també podem fer un tractament post-exposició. Per exemple, un sanitari que es punxa amb una agulla en un malalt, pues hi ha un protocol per a donar-les un tractament. He de dir també que hi ha una vacuna contra el virus del SIDA que en aquest moment està en un assaig clínic i que es pot posar complimentant tota una sèrie de requisits per posar-la, però de moment encara està en un assaig clínic.
Està en fase experimental, no? Doncs
exacte.
Esperem doncs, que vaja, que evolucioni i també sigui un altre bon remei o esdevingui una solució.
Esa seria la causa, o sea, l'esdeveniment més important en la lluita contra aquesta malaltia, com l'ha sigut en la polio o en la viruela, etc.
Doncs seria una gran notícia, com diu el doctor. Parlàvem d'un tema important com és el de la sida. Ho lliguem una miqueta perquè el doctor ens ha vingut a parlar de les malalties de transmissió sexual, que n'hi ha moltes i diverses. No és així, doctor?
Sí, és veritat. Seria una mica parlar de la sida i no parlar de la resta de malalties de transmissió sexual que tenen una connotació de que està pujant la seva incidència d'una manera bastant preocupant.
Suposo que és allò de que ens confiem, ho tractem com un tema menor, no?, de que ja està controlat.
Exacte.
I després passa això, no?,
sí.
Que es baixa la guàrdia i es crea, doncs, això, que hi hagi un repunt d'afectacions d'aquestes malalties, del que podríem començar a preguntar, doctor, què són i quines són aquestes malalties de transmissió sexual?
Molt bé. Les malalties de transmissió sexual són aquelles que el contagi és degut a les relacions sexuals, tant d'heterosexuals com homosexuals. Hi ha una dada que és molt important. L'Organització Mundial de la Salut diu que 1 milió de persones es contagien amb una malaltia de transmissió sexual cada dia.
Això és diari, aquesta diari. Xifra és diària,
del
no
món.
És allò, un resum anual, ni mensual, ni res, no.
O sigui, el tema és molt important. Dintre d'aquestes malalties de transmissió sexual hi ha bastantes, però fonamentalment parlarem de les que són curables i les que no són curables. Les curables són la sífilis, la gonorrea, la clamídia, la clamidiasis i la tricomoniasis. Estas son curables. Y hay otras que se transmiten por transmisión sexual, también algunas no por transmisión sexual, como la hepatitis B, pero también se puede transmitir por...
También se puede considerar,
sí,
transmitir, vaya.
Sí, también. El virus del herpes, simple, el VIH, que parlaban el otro día, la SIDA, y el virus del papiloma humano. Es verdad que estas que no son curables, estas últimas, existen tratamientos para modificar los síntomas de la malaltia y la seva evolución, como parlaban el otro día, de que la medicación de la SIDA lo que feia era cronificarla.
Es converteix en una afectació crònica, però suposo que és com abans es detecti o es tracti, es pot...
Millor.
Aquesta afectació crònica, doncs, pot ser més lleu, que no si s'agreuja.
Entesos.
Molt bé, símptomes, suposo que són molt diferents.
Acabes de dir la pedra angular. És veritat, hi ha una quantitat de símptomes que són molt diverses. Algunes, no, el pacient no és conscient que té una malaltia, com pot ser l'hepatitis B, o pot ser algun tipus d'herpes, el pacient no és conscient. Però fonamentalment hi ha altres que, quan hi ha qualsevol són secrecions per vagina, penis... d'una secreció purulenta, en el cas de la clamídia i la gonorrea fonamental, en el cas de la sífilis a l'aparició d'una llaga en els genitals o també en la boca, i la tricomoniasis és una secreció vaginal de molt densa i no de bon olor. Serien els símptomes, però com tu molt bé has dit, són molt variats.
Suposo que, clar, sí, depèn de, no? Depèn de cada afectació.
De cada afectació, exacte.
Que són diferents. Llavors, ja ens comentava el doctor al principi, doncs, que hi ha un repunt, un augment d'aquestes afectacions, i això també ho veiem reflectit a la premsa, que fins ara o fins fa un temps no era una notícia que veiem destacada, però ara sí que la veiem sovint, no en titulars, però sí a l'interior de la premsa, bueno, escrita, i també se'n fa ressò als mitjans audiovisuals. És degut a alguna cosa en concret aquest repunt i que alhora sigui notícia?
Sí, hi ha diversos factors. Afegiré un que és molt important: la millora de les tècniques diagnòstiques i registre de les mateixes ja fa que cada dia es diagnostiquen més. Però no solament, ojalà fos l'augment de les malalties de transmissió sexual per la millora dels diagnòstics. Hi ha altres factors. Augmenten sobretot després de l'estiu. La nostra societat ha canviat molt la forma de relacionar-nos, i per exemple l'inici de les relacions sexuals és un fet de que cada vegada s'inicien a una edat més temprana. Després hi ha molts contactes esporàdics dintre d'aquesta societat que abans potser no era igual. Els viatges, o sea, nos posa en relació en un lloc i en l'altre, i també hem de fer una mica de palesa de que hi ha algun tipus de turisme sexual donde persones van amb aquesta finalitat. L'augment de nombre de parelles sexuals, el consum d'alcohol per trobar una desinhibició fa que descuiden la guàrdia a l'hora de les relacions sexuals i no utilitzem els mètodes de barrera com és el preservatiu. Això serien les causes que d'alguna manera estan o graviten en l'augment de la incidència d'aquest tipus de malalties.
Són els part dels diferents factors. Suposo que podríem trobar més que han fet això, no? Doncs sí. Que hi hagi aquest repunt a l'alça. I suposo que abans traiem el tema que pel que fa al diagnòstic, com abans es faci millor.
Sí. Parlàvem abans d'algunes que són curables. El fet de que siguin curables no vol dir que no siguin importants, perquè aquestes malalties, si no les diagnostiquem i les tractem, arribaran a donar molts problemes.
Es van agreujant.
Sí, se van agreujant. Per exemple, poden donar la clamidiasis, esterilitat, molèsties pèlviques, la gonorrea pot donar artritis i problemes molt greus, pot donar transmissió al fetus per part del sida o per part de la sida, lesió en el sistema nerviós per part de la sífilis, el que es diu la neurosífilis, i lesió oculars també, que pot donar la clamidiasis. Què vol dir? Que el diagnòstic, quan més recent sigui, donarà un pronòstic molt favorable a les curables i un pronòstic de minorar l'impacte de les no curables, com és la sida o l'hepatitis B o aquestes altres.
Sí, doncs sobretot no, primer les que sí que són curables, que com menys afectació tingui millor, perquè després ens poden quedar aquestes seqüeles, no? Que deia
sí.
El doctor, i la resta doncs farà que quan les estanquem, les deixem en cròniques, com més aviat s'agafi, no? Els símptomes sí, el que patirem serà més lleu.
Així és.
Ha quedat entès, ens ho explica molt bé, com sempre, el doctor, i ara li voldríem preguntar quina és la situació aquí al nostre país.
A Catalunya tenim en els dos últims anys la infecció per clamídia ha augmentat un 67%. Déu-n'hi-do, La sífilis, un 34%. Les berrugues genitals, un 18%. L'herpes genital, un 38%. Les tricomones, un 13%. I en els últims 10 anys, la sífilis s'ha quadriplicat.
Sí, hi ha un 400%. Aquí ja anem a un 400%. Déu-n'hi-do.
Sí. I la gonorrea s'ha triplicat en 10 anys. O sea, el tema és prou important per perquè tots tinguem, en fi, posar mesura a aquesta, que no es pot afectar a tots, clar.
Doncs sí, i haurien de, clar, la lògica ens diu que hauria de ser una xifra que va en disminució, que va baixant, no? Tenint en compte, doncs, la societat moderna i tot plegat, doncs sí, està bé que en fem incidència i que de tant en tant, doncs, entrem al tema i fem una mica de consciència. Suposo que la prevenció, doncs, són aquests mètodes que sempre ens ha comentat el doctor, que són els més eficients.
Tu l'has dit, los métodos de barrera, que és el preservatiu, a més d'evitar un embaràs no desitjat, nos evita contagiar-nos d'aquestes malalties de transmissió sexual. Moltes persones desconeixen que tenen una malaltia de transmissió sexual, i ahí és on està el perill. Al desconèixer podem propagar-ho involuntàriament, d'acord? Per tant, la prevenció és així de clara. El que passa és que jo us donaria dos consells per acabar, eh?
Sí, d'acord? Doncs a més dels mètodes de prevenció que s'ha explicat el doctor, acabem, doncs, això amb uns consells, unes recomanacions que també ens aniran bé.
Molt bé. Si hem tingut una relació de forma no protegida, és necessari consultar al metge d'atenció primària. Aleshores, ell fa una determinació analítica i una inspecció i una exploració. I amb això ja podem estar tranquils. També, si notem una secreció purulenta per uretra, per recte, per un flux vaginal més dens, si surt una llaga als genitals o berrugues, o si surten ganglis en els engonals, o picor a l'orinar o en genitals, hem de consultar al sistema sanitari. També he de dir que per part a Barcelona hi ha un, me sembla que és un ambulatori de Drassana, en les Drassanes, que està especialitzat en això, i en 3 hores te donen un diagnòstic ràpid. Però lo fonamental, la prevenció, el mètode de barrera, i en el cas de que tinguem alguna relació no protegida i tenim dubtes, consultar.
Qualsevol sospita, més val perdre aquella estona perquè et diguin que tot està bé, que no quedar-te amb el dubte i que al final, doncs, sí que hi hagi alguna cosa. Doncs molt bé, moltes gràcies, doctor, com sempre, per vindre aquí i il·lustrar-nos sobre un tema de salut que ha estat de l'interès de tots, i moltes gràcies.
Moltes gràcies, Miguel Àngel, i moltes gràcies a tots els oients.
A Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.